11:20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Què tal? Benvinguts. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, es parla molt de gust. En 10 minuts arribarem a 12:45. I bé, ja ho sabeu, s'acaba la campanya electoral, darreres hores de la campanya electoral, que acaba a les 12 de la nit. Demà tenim aquesta jornada de reflexió, que bé, fins i tot podríem fer un debat sobre la jornada de reflexió, perquè avui en dia no sé si teniu gaire sentit això de la jornada de reflexió, perquè notícies sobre política arriben igualment i això de no publicar enquestes és igual, te'n vas a les enquestes que publica Andorra i s'ha acabat. Però bé, no serà el tema. El tema sí que parlarem de política. Avui acaba i demà tenim jornada de reflexió. Ara, segurament durant tots aquests dies heu rebut doncs propaganda per molts mitjans. Propaganda dels diferents partits que opten a la presidència de la Generalitat. Segurament heu rebut propaganda de la bústia. És la clàssica, no? Arribar a casa i tenir... Ah, mira, has rebut una carta. No, és propaganda. O factura o propaganda. En aquest cas, avui segurament abundaran més les factures... Perdó, les propagandes que no pas les factures. Si és a l'inrevés ja tenim un problema, no? Bé, aquesta propaganda doncs ha arribat a través de la televisió, òbviament, la ràdio, clar, les pancartes publicitàries que hi han enganxades per la ciutat, aquesta propaganda, també. La propaganda que ja en una altra mesura i d'una altra manera va a les xarxes socials. I aquí és on vull anar per a això. Aquí arriba el missatge dels polítics. Hi ha una franja de la població que viu fora una mica de la política. No tots. Parlo de forma general, eh? De forma general és així. És veritat que hi ha... Que no. Em refereixo als joves. Els joves passen de la política. Insisteixo, de forma genèrica. És a dir, que la gran massa de gent que no hi anirà a votar diumenge serà gent jove. Gent jove que el missatge no el sedueix, o que el missatge no li arriba, o que el missatge doncs no està en el seu codi de llenguatge, o que el que s'explica no li interessa, o senzillament que no. I hi ha una altra cosa. Fins a quin punt el missatge dels polítics no arriba als joves? O per què els joves no s'interessen en la política? És una qüestió cabdal. Segurament quan passin els anys s'aniran interessant més. Però ara no. Ara no. Ara, insisteixo, eh? De forma general. De forma general. Particularment, segurament, hi haurà uns quants joves que sí que els interessarà la política i més participaran activament. Però la gran majoria no. Mireu, els polítics és un d'aquell banc de pesca, els joves, que no saben com fer-ho. No saben com fer-ho. No saben com arribar als joves. No saben com calar amb un missatge que, a oïdes de les noves generacions, és un missatge que tiene olor a naftalina. Cuando digo que tiene olor a naftalina es que sona antic. Sona manit, sona el de sempre, sona en un llenguatge carca. Ho dic així, i és que és cert. Vull dir, fa dos dies estava parlant amb noves generacions que els hi tocarà votar i no sabien absolutament res. I els anem a preguntar, escolta'm, Aragonès, i aquest sí que li sonava una mica, és el president... I li sonava una mica, però ara, si ja entraven altres qüestions, ja... Ni de broma, no sabia de què estaven parlant, ni sabien res de res. El missatge polític no arriba als joves. Aquest és el resum. Ara, què fan els partits polítics per arribar als joves? Doncs mireu, no fan res. No saben fer-ho. No tenen ni idea. No tenen cap capacitat per fer-ho. No tenen la maniobrabilitat i quan intenten fer-ho, el desgast i la inversió és tan important que el rèdit que obtenen d'això no val la pena. Segurament, i aquí entrem en xarxes socials, igual heu trobat algun missatge, si feu TikTok i tal, i aneu mirant vídeos de TikTok, algun missatge d'algun polític que heu trobat a TikTok, a Instagram, alguna cosa, però no gaire cosa, no gaire cosa. Les xarxes socials estan molt abandonades pels partits polítics. És una mica d'oasi dins d'una pressió mediàtica sobre missatges de jo faré, jo deixaré de fer, és que tu fas, tu deixes de fer, tu ets i tu deixes de ser. Però hi ha una plataforma on es refugien totes joves, o molts de joves, que no els interessa la política. Aquesta plataforma, que a més és la plataforma més abandonada pels partits polítics, es diu Twitch. Twitch està allà, deixada la mà de Déu, políticament parlant, i té un potencial, possiblement de totes les xarxes socials, és la que més potencial té per aconseguir que els joves s'interessin per la política. Ara, aquest és el missatge, i és una qüestió evident, i segurament tots els experts, de seguida en parlarem amb un, doncs arriben a això. Ara, com fer-ho? I aquí és, tornem al que explicava abans, i tanquem el cercle. Els partits polítics tenen un missatge carca pels joves. Els partits polítics oloren a naftalina pels joves. Els partits polítics no tenen un missatge i, sobretot, no parlen en el llenguatge de les noves generacions. Unes noves generacions, i us posaré un exemple, si teniu fills adolescents o fills... no tan adolescents, 18 anys, 19 anys, que tenen tot el dia el mòbil a la mà i tu els truques i no l'agafen. Doncs és un altre missatge. Els hi has d'enviar un WhatsApp. És que, papa, no t'enteres. Parlem d'això. I parlem, sobretot, d'aquest sector que possiblement diumenge, en la seva gran majoria, no votarà perquè no li interessa i perquè el missatge tampoc li ha arribat. I en parlem d'això, precisament, amb una persona que en sap i molt del tema. Es diu Alexandra López Borrull, que és professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Alexandra, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
No, gràcies per estar aquí amb nosaltres un cop més, Alexandra. Em sorprèn que els partits polítics no s'hagin fixat en Twitch per arribar als joves. És una cosa que em sorprèn.
Bé, jo crec que han fet una aposta més, com bé deies, per les xarxes socials pensades per a joves, com si haguessin fet una certa anàlisi de que justament la comunitat de gent que fa servir Twitch d'una forma més habitual en el cas de Catalunya o en el cas de l'Estat, són gent més aliena a la política, saps? Com que, com si fos una... és que aquí hem d'invertir uns esforços, que la recuperació o el que podem recuperar és més poc, en canvi apostem més per vídeos més viralitzables, doncs a TikTok i Instagram i així, que puguin ser viralitzables i consumits pels joves, no? Com si fos un col·lectiu més estrany. I també hi ha una altra cosa, suposo també, que és el fet de que l'streaming, la retransmissió en directe que es basa a Twitch, no és tan fàcil trobar-li el to adequat, perquè, clar, hi havia gent que el que feien era retransmetre mítings. Això no enganxa els joves.
No, els mítings.
Un míting, una roda de premsa... és a dir, si hi ets en aquella plataforma, ho has de fer amb les regles de joc, amb les normes, els codis que segueixen, no?
Sí. Llavors, entenc que els diferents polítics davant de Twitch es troben com una mena de dimensió desconeguda, com una mena de forat negre que no saben ben bé com aplicar-lo, com utilitzar-lo.
De fet, hi ha una cosa generacional, és a dir, un dels primers casos, en el cas d'Estats Units, l'Alexandra Ocasio, ella va entrar, però també perquè, amb la lògica de que en aquesta comunitat hi havia molta gent jugant a jocs electrònics i digitals i així, és que ella també jugava, no? I per tant intentava arribar i connectar, de fet és com connectes, no? Amb la comunitat que ella hi és, i connectava fent el que fan aquella comunitat, que és jugant a jocs. Després Twitch va anar creixent, no? Però en un inici, que bàsicament era molt de jocs electrònics i de compartir, doncs intentaven trobar aquest to. I ella ho va fer perquè segurament ja era de la generació, doncs, més acostumada a jugar i que podia connectar, no? No era necessàriament impostar, que és el que jo crec que aquestes comunitats detecten i eviten, no?
Clar, això no sé si ho sabràs, però jo deixo per agafar la teva opinió. Deixo la pregunta sobre la taula. Clar, parlem de que la gent que està a Twitch possiblement no entra política aquí. Llavors, o molta política no entra, deixem-ho així, perquè algun entrarà. Llavors, els usuaris d'aquesta plataforma no els interessa la política o senzillament és que no hi ha política allà i per això no capten?
Bé, està començant a haver-hi un augment dels continguts relacionats amb política, més amb política global, en temes de la guerra d'Ucraïna, en temes de l'Orient Mitjà. Diguéssim, sí que s'han vist algunes dinàmiques i als Estats Units, fins i tot, ha generat polèmiques entre els missatges d'odi que es fan entre determinades comunitats. Sí que s'està començant a veure, i això preocupa entre els joves, un percentatge de gent que el que fan és el que se'n diuen evitar les notícies, és a dir, per l'angoixa que els genera, per la desconfiança, pel motiu que sigui, eviten les notícies i llavors, clar, una forma d'evitar és anar a llocs on sembla que no hi hagi massa continguts, no? Respecte a nosaltres, quan érem més joves, com consumíem o com ens assabentàvem de la informació, això ha canviat. I, per tant, bueno, aquest percentatge de gent que no s'informa i que no té interès en la política, fins i tot per la pròpia angoixa, que potser li pot generar, doncs se'n va a aquests jocs. I possiblement és veritat que hi ha llocs que poden ser més resistents a aquest tipus de continguts. Però també entenem que s'han de provar, és a dir,
no, tant, sí,
que s'ha vist és que s'ha d'estar tot arreu, s'ha d'estar, els polítics han d'estar a l'Hormiguero, han d'enviar continguts per correu i després han d'intentar doncs estar també a les xarxes socials, no? S'ha multiplicat, han d'estar tot i per tant els creadors de continguts dels partits, es veuen obligats a crear continguts per a cada xarxa de forma diferent i etcètera, etcètera.
Clar, hi pot haver certa por en els polítics a que sigui massa interactiu? És a dir, clar, no és el mateix que tu facis un míting i tu deixes anar el teu missatge o fins i tot altres xarxes socials, però quan entres en una interactivitat important, ostres, no es poden sentir una mica vulnerables baixant el fang? És possible que això també sigui un motiu?
Sí, jo crec que l'exposició, o sigui, tu ho has dit molt bé, el fang, com s'ha embrutat en la polarització el discurs polític, no només a Twitch, sinó també a Twitter, allà on hi ha més interacció, hi ha més missatges d'odi, hi ha més, diguéssim, intents de sabotejar, és a dir, no hi ha un debat tranquil amb els teus, sinó que moltes vegades doncs, hi ha, diguéssim, gent que entra per sabotejar el discurs, per criticar, el mateix que apareixen a totes les xarxes, no? Això dificulta aquesta voluntat d'interacció, no? Que jo crec que inicialment a les xarxes socials es demanava, era perfecta per la interacció, diguéssim, per alguna manera, passant per sobre dels mitjans de comunicació, era directament interpel·lar el teu votant, a la persona que està indecidida, el que sigui, era molt llaminer, però s'ha contaminat una miqueta per la polarització de la xarxa social, bueno, de la societat, però que les xarxes socials té molta expressió, això, amb els missatges d'odi, amb els missatges difícils. No, només cal seguir, els perfils de les persones més reconegudes, els que porten la xarxa, si no ho fan ells mateixos, és complexa.
Doncs senyor Alexandre López Borrull, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
Un plaer, com sempre, a disposar. Moltes gràcies.
Gràcies a tu per atendre'ns. Doncs ja veieu, a més, això ho hem d'afegir a un canvi dels hàbits de consum de mitjans audiovisuals. Les noves generacions diversifiquen de forma bestial el consum, perquè ja no parlem només de televisió ni de ràdio, estem parlant de podcast, estem parlant de digital, estem parlant d'internet, estem parlant de diferents plataformes, a part de tots els que estàvem parlant. És a dir, que aquí hi ha teca. I, a més, és una qüestió molt interessant de reflexionar. Va, anem a perdre una miqueta de pes, va, perquè, i després parlarem de... Continuem parlant de política, perquè hi ha una història, un acord que es fa entre Fira de Barcelona i el circuit de Catalunya, a més de la Generalitat de Catalunya i el circuit de Catalunya, perquè no sé si ho sabeu, la Fórmula 1 marxa a Madrid. I llavors marxa del tot a Madrid, hi haurà dos campionats, un a Madrid i un altre a Barcelona, es continuarà mantenint el circuit de Catalunya i sobretot la pregunta que ens farem és quin impacte econòmic pot tenir que, per exemple, el circuit de Catalunya es deixi de funcionar, deixi de haver concurses de Fórmula 1. Ara mateix el contracte és fins l'any 2026. I a partir d'aquí, què? Com van les negociacions de la Generalitat? Ho parlem de seguida. Però va... En esta época, ¿qué hace falta con este calorcito? Limpiar, purificar el cuerpo, deshincharnos, bajar de peso, vernos mejor. Pues mira, con el plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec vamos a acelerar el metabolismo y vamos a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y tenemos a Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, para explicarnos las bondades del plan 1-2-3. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Efectivamente, con el plan 1-2-3, que es nuestro principal aliado, vamos a comenzar ya a reducir esos kilos que nos sobran. Vamos a desintoxicar el cuerpo, a bajar más de 3 centímetros de volumen, a perder de 4 a 7 kilos sin efecto rebote en solo 3 semanas, Cruz.
Sí, señor. La primera semana vamos a limpiar, nos vamos a deshinchar con los sobres de piña.
Sí, y además nos ayudan a bajar de volumen, a eliminar las toxinas, la retención de líquidos y a perder más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Ellos nos van a ayudar a conseguir ese vientre plano, a reducir la barriga, a combatir el cansancio y el estreñimiento y a bajar más de 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas que absorben la grasa, los carbohidratos y los expulsan.
Claro que sí, para que sigamos perdiendo peso, además nos reducen el apetito, ¿no? El tiempo pasa rápido, o sea, en esas 3 semanas hemos conseguido adelgazar de 4 a 7 kilos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1-2-3? Solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53. Llama e infórmate sin compromiso. Y si quieres tu plan 1-2-3, hoy tendrás de regalo con el plan los parches reductores, pues para ese vientre o para los muslos, para despedirnos de la celulitis y de los michelines. También tendrás de regalo una caja de nuestras infusiones detox que nos ayudan a depurar, y también tendrás gratis una caja de nuestras galletas saciantes de cúrcuma de pura fibra, que están riquísimas para tu desayuno o para tu merienda. Sí, sí, que te viene gratis con tu plan 1-2-3 llamando ahora mismo al teléfono de Clinitec, 650-51-52-53.
Y ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para atenderte sin compromiso, sí, y explicarte todas las dudas que puedas tener del plan 1-2-3. Mira, con el plan 1-2-3 vamos a eliminar el volumen, la grasa localizada, sí, por ejemplo, en la barriga, en las piernas, en las caderas, y no son batidos, sigues comiendo, es económico, claro, con registro sanitario, no puede ser de otra manera, y totalmente natural. Tienes que llamar solo a ese teléfono, 650-51-52-53, y vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y como está hecho con productos naturales, Enriqueta, es apto para todo el mundo.
Para todo el mundo, no hay excusas, pues, si queremos bajar de peso, ¿eh? Hombres, mujeres, y tengamos la edad que tengamos, ¿eh? Si quieres tu plan, te repito el teléfono, 650-51-52-53, que te lo llevaremos a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. Y hoy, viernes, con esta gran promoción, los parches de regalo, la infusión de tos y la caja de galletas, que son de pura fibra, que te vienen gratis con tu plan 1-2-3. Dile adiós al peso, dile adiós a los michelines, al volumen, a las celulitis, y adiós a la piel de naranja, porque lo vas a conseguir. 650-51-52-53.
Pues claro que sí, Enriqueta, con el plan 1-2-3, bajar de volumen y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas es una realidad. No pierdas esta oportunidad. Te repito el teléfono, 650-51-52-53, que si se puede adelgazar sin que te des cuenta, que sí, con el plan 1-2-3, 650-51-52-53. Nos vamos a deshinchar, Enriqueta, y nos vamos a tonificar.
Claro que sí, y vamos a lucir tipazo, operación bikini, operación bañador, o sea que estamos en el mejor tiempo para que consigas un cuerpo 10 y sobre todo que te cuides la salud, porque el plan 1-2-3 te cuida muchísimo la salud. Llama, infórmate sin compromiso, 650-51-52-53.
Enriqueta, moltes gràcies, patonets, patonets, i bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana i molts petons.
Adéu, 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 adéu. Va, que de seguida ens farem la pregunta: quin impacte econòmic pot tenir la marxa de la Fórmula 1 a Barcelona, de Barcelona, si marxa del circuit de Catalunya? Quins altres projectes estan en marxa per intentar rendibilitzar o treure rendiment a aquesta instal·lació? És possible que hi hagin dos proves a Espanya? És a dir, durant uns anys va conviure el Premi de València amb el Premi de Barcelona, o el Premi de Catalunya. Podria passar el mateix amb Madrid, però de forma constant, una a Madrid i una altra a Catalunya? Doncs de seguida en parlarem de tot això, en parlarem amb l'Iker Vegas i en parlarem també amb el president del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental per parlar d'aquest impacte, i en parlarem Como no, aquí a Herrera, a COPE Cataluña y Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Ambiental Moblas, todo al 50%. Fabricante de muebles y con tienda durante más de 30 años en Molins de Rey, por reformas en sus instalaciones, liquida todo su stock con descuentos del 50%. Aprovecha esta gran oportunidad de adquirir todos los muebles modernos, clásicos o coloniales para tu hogar a precios directos de fábrica y con un 50% de descuento. Nos encontrarás en la calle Salvador Seguí 6, polígono industrial El Pla de Molins de Rey, a solo 5 minutos de la Diagonal de Barcelona. Ambientalmuebles.com. Dormitorios, comedores, habitaciones infantiles de máxima calidad. Todo al 50%.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
¿Necesites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare. 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic. I a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Estarás cansado de unos y otros que durante tanto tiempo te han defraudado. Y no eres el único. Hay miles de catalanes honrados como tú que también han sido engañados. Pero no estás solo. Ahora ens toca a nosaltres, a tots els catalans, perquè Catalunya torni a ser Catalunya. Este 12 de mayo, vota Vox. Votem en defensa pròpia.
Así suena la canción del verano. Del verano disfrutando del mar en Baleares. Viaja a Baleares en barco y con tu coche con hasta un 40% de descuento. Viaja con Transmet.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Sí, Luis, es para ti. Son de Galerías del Tresillo. Sí, Luis, otra vez.
¿Se puede saber qué pasa hoy?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo empiezan los días sin IVA. Y eso significa que eliminamos el IVA de todos nuestros productos. Sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Bé, anem a veure quin impacte econòmic pot tenir la marxa de la Fórmula 1 a Barcelona. Això és una de les grans preocupacions des de que es va fer saber la notícia de que la Fórmula 1 anava cap a Madrid. Llavors, hi pot haver un què? Es van començar a fer aquí unes maniobres per intentar treure rendiment i que no baixés la facturació, per exemple, acords per organitzar diferents tipus d'actes al circuit de Catalunya, festival, congressos i demés. Iker Vegas, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Bé, a què consisteix aquest acord entre la Fira de Barcelona i el circuit de Catalunya?
Doncs bé, a través d'aquest pacte, la Fira de Barcelona gestionarà a partir del pròxim mes de gener el circuit de Barcelona-Catalunya, amb la intenció de treure més fons d'ingressos per minimitzar el dany que pot suposar la pèrdua del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Des de la Fira s'organitzaran diferents tipus d'actes, de festivals o congressos.
I l'objectiu d'aquest pacte suposo que és no perdre tants diners, no? Suposo.
Exactament. Amb aquesta col·laboració entre les dues bandes, el que es pretén és augmentar el capital social del circuit en un 80%, amb una previsió de superar els 34 milions d'euros anuals que ingressa Montmeló. Resumidament, s'ha firmat aquest acord per a millorar l'impacte econòmic del circuit i per a pressionar més per a mantenir el Gran Premi de Fórmula 1 més enllà del 2026, que és quan Madrid entra en acció per acollir el seu primer Gran Premi.
Exacte. Llavors, entenc que la celebració del Gran Premi de Madrid suposa una amenaça per la continuïtat del Gran Premi de Catalunya i no seria disputar les dues curses?
Bueno, aquesta possibilitat no ha quedat descartada del tot. A hores d'ara, l'única dada oficial és que Madrid tindrà com a nom identificatiu Gran Premi d'Espanya, pel que no es descarta que Catalunya pogués acollir una cursa sota el nom de Gran Premi d'Europa. És més, durant la presentació del circuit de Madrid, el president i CEO de la Fórmula 1, Stefano Dominicali, va admetre la bona relació amb Barcelona i no va descartar la presència de Catalunya al calendari de la competició. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya ha confirmat que estan en procés de negociació per estendre el contracte més enllà de 2026 i tant Pere Aragonès com Roger Torrent, que és el president del circuit ara, estan convençuts de que es podrà allargar. És a dir, no està tot perdut encara.
Bé, i en el cas de que no continués la Fórmula 1 a Catalunya, quines conseqüències pot comportar aquesta marxa de la... sobretot el Vallès Oriental, no?, tota aquesta zona?
Sí, per exemple, al Vallès Oriental, els hotels i restaurants veuen amb molt de temor el fet de que a partir del 2026 el Gran Premi de Fórmula 1 se celebra a Madrid. El circuit de Catalunya té un impacte econòmic molt important en molts sectors d'aquesta comarca i una possible marxa pot suposar pèrdues de més del 60% de l'activitat econòmica. Molts municipis i persones no són conscients de la repercussió econòmica que té el circuit i podria ser un desastre, ja que aquestes curses suposen una ocupació hotelera que va molt més enllà del cap de setmana de competició i fins i tot molts hotels podrien tancar.
Bé, és tot un què, que jo a la campanya política no he sentit gaire parlar d'aquest tipus d'acords, que això és el que porta també prosperitat, ingressos econòmics per la zona, Traslladem totes aquestes preguntes al David Vázquez. Qui és el David Vázquez? Doncs és el president del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental i el tenim al telèfon. David, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Home, gràcies per estar aquí amb nosaltres. David, des del sector hostaler al Vallès Oriental, es veu amb certa preocupació tot això de que marxi o que pugui marxar la Fórmula de Barcelona?
Sí, nosaltres és una preocupació que fa molts anys que anem arrossegant. Que amb la pregunta aquesta és què passa si ve la Fórmula de Madrid? Tu ho has dit molt bé. Stefano Domenicali ja va dir que no factaria. I com sabem, Liberty Media és una empresa que és la que s'encarrega de fer show. Amb la qual cosa, que hi hagi un gran premi a Madrid ens hauria d'afectar poca cosa, perquè entenem que Barcelona té prou potència i prou... I els equips, durant molts anys que estan muntant aquí la Fórmula 1, volen estar a Barcelona per proximitat, per no tindre tants grans premis fora d'Europa, amb la qual cosa, Liberty Media, nosaltres sabem que volen ampliar aquest calendari. Si veus aquest any, ha sigut el primer any que té 24 proves, amb la qual cosa sabem que l'any que ve volen incrementar aquestes proves. Amb la qual cosa, la posició de Barcelona pot ser clau perquè per proximitats on estan tots els equips de Reino Unit o de França o d'Itàlia, doncs, Barcelona és un pol important per tindre. Amb la qual cosa, que Madrid tingui un gran premi, nosaltres ens hauria d'afectar ben poca cosa.
Ben poca cosa. Digues.
Una altra cosa és si el Gran Premi està en qüestió o no perquè siguin capaços de retenir-lo amb inversió, amb diners, amb tot el que requereix el que és la Fórmula 1.
I aquesta seria una de les qüestions, David. Creus que serà capaç Barcelona de retenir el Gran Premi?
Pues aquí és el gran problema que tenim també, perquè quan estem parlant de que aquest Gran Premi depèn del poder polític, doncs aquí és on tenim el problema.
Clar.
Perquè la política i el que és la vida empresarial o el carrer van a mons totalment diferents. O sigui, nosaltres, els sectors, estem demanant que necessitem aquest gran premi. Ho necessitem perquè ja tenim una estructura que ja està feta. Ja tenim unes infraestructures que s'han fet al voltant del circuit. Sí. Hi ha moltes empreses que generen llocs de treball que no tenen res a veure amb el estrictament Fórmula 1 del Gran Premi, però són empreses que es dediquen a fer coses que van dissenyades per automoció o per tecnologia i que els hi va bé tindre un circuit a Catalunya i que tinguin una Fórmula 1, això atreu talent, per dir alguna cosa. Amb la qual cosa, nosaltres, amb això, estem lluitant des de fa molt de temps perquè l'administració aposti per invertir el que es necessiti, perquè aquest Gran Premi, sense la Fórmula 1, el circuit de Catalunya perdria tot el poder i tot el valor que té.
D'acord. Parlaven, una de les propostes que hi havia sobre la taula és poder afegir aquí concerts i algun tipus d'esdeveniments que no és la Fórmula 1, però tinc la sensació que no tenen el potencial econòmic que té la Fórmula 1, esdeveniments d'aquest tipus.
No, clar, això són... O sigui, tenim un gran espai amb la que durant l'any es fan esdeveniments que no tenen res a veure amb el motor. Perfecte, em sembla perfecte. Tot allò que pugui aportar valor és perfecte. Però si ens creiem que allò és el Palau Sant Jordi, doncs ens equivoquem. Perquè, o sigui, això és un gran premi, és un circuit de velocitat, és un circuit per desenvolupar empreses que han de treballar amb el tema de sistemes de motors o sistemes de cotxes o qualsevol cosa, amb la qual cosa això és el seu gran potencial. Que nosaltres portem aquí un dia un festival de festa de 40.000 persones que no surten d'allà, que no porten valor al territori, perquè l'únic que fan és, bueno, pues enriquir, per dir alguna cosa, les arques del circuit, però el territori no porten res, perquè pràcticament es queden allà fan a menjar d'aquest... per basura, per dir alguna cosa, de frankfurts i hamburgueses i cervesa i coses d'aquestes, quin valor aporta això al territori? Nosaltres volem esdeveniments que aportin, sobretot, valor al territori, perquè al final el circuit és una oportunitat, però també és un mal de cap per molts veïns, perquè és una instal·lació que sempre que hi ha alguna cosa, doncs, es col·lapsen les carreteres, costa d'aparcar, m'entens? O sigui, sí, sí. Amb la qual cosa, nosaltres l'hem de reportar al territori una mica de valor, perquè al final som els que patim el circuit a Catalunya també.
Ara mateix el circuit de Catalunya té contracte, ja contracta fins al 2026, és a dir, que poden convivir com va passar en València, a principis de segle, uns anys van coincidir els dos premis, no? Però, i la Generalitat diu que està negociant per extendre aquest acord més allà del 2026. Hi ha fe, hi ha confiança en que es pugui arribar a un acord? Com ho veieu des de...
Clar, jo t'ho miro des d'una vessant del desconeixement de lo que farà la Generalitat. Però ara penso, com a persona, aquest cap de setmana hi haurà eleccions. Vol dir, fins ara ho està portant Esquerra Republicana, això. Vol dir, i si surt, no sé qui sortirà, jo t'ho dic per el que penso jo, surt, i si surt Socialistes, o si surt PP, o si surt no sé què, les negociacions seran les mateixes. O sigui, el problema és aquest. No, jo crec que el problema és que això... al final està depenent només d'un partit polític que en funció de com deixa una cosa se sentiu amb una altra, perquè fa 4 o 5 anys quan van tindre el gran problema també de que no es renovava la Fórmula 1, aquí ja van vindre totes les pors i al final es va renovar a últim moment corrents i a correcuita i sense comptar pues, amb les entitats del territori, amb la gent que estem vivint cada dia al territori, que sabem el que és el circuit i el que necessitem. Amb la qual jo crec que l'administració el primer que hauria de fer és fer un plantejament amb totes aquestes entitats que depenem del circuit de Catalunya. Perquè no ens oblidem, o sigui, si la Fórmula 1 tanca, els hotels del Vallès Oriental prou tindríem perquè no tanquessin també la gran majoria. Perquè pensa que un tant percent de la facturació depèn només de la Fórmula 1. Només de la Fórmula 1, ja no dic motos. Més de la Fórmula 1.
És a dir, que és una qüestió important, bàsicament essencial en aquest cas.
Doncs... Clar, estem pensant en hostesses, estem parlant de cambrers, estem parlant de restauració, estem parlant de comerç, o sigui, no estem parlant de mega ricos, no, estem parlant de que això aporta un valor a la gent del carrer que vivim cada dia, el dia a dia, amb la qual necessitem que la gent s'ho prengui molt en sèrio, això.
Doncs senyor David Vázquez, president del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Muchas gracias a vosotras.
Este domingo, el minuto a minuto de unas elecciones históricas en Cataluña, en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial 12M, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más. Hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy. Hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui tenim una temàtica molt, molt enfocada cara a les eleccions, però des d'un punt de vista diferent. Per exemple, mireu aquest que és força interessant, força interessant. Una quinzena de periodistes i influencers de la xarxa social X, l'antic Twitter, han cedit els seus perfils a persones que viuen o han viscut al carrer, sense sostres, per traslladar les seves propostes i demandes als líders polítics que es presenten a les eleccions autonòmiques. L'acció s'articula amb l'etiqueta hashtag VotInvisible2024 i convida la ciutadania a participar per posar sobre la taula la problemàtica del sensellarisme. Mar Puerto, bona tarda o migdia, benvinguda.
Bon migdia, doncs sí, a través d'aquests comptes les persones que no acostumen a tenir veu, com assegura el Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, entenen. Aquesta serà la tercera edició del Vot Invisible després de l'acció organitzada poc abans de les eleccions municipals de l'any 2019. En aquella ocasió, més de 5.800 piulades van poder donar visibilitat a les persones sense llar.
Són persones que acaben sent invisibles, de fet, de cara a fins i tot als propis candidats. No? Aquests dies hem vist que la pobresa ha parlat molt poc. Al final, què volem? Sobretot, ha sigut una oportunitat molt interessant per donar veu a aquestes persones que normalment no tenen veu. Va començar a les eleccions municipals d'una forma de que les persones que no tinguessin veu tinguessin veu a través, o tinguessin aquesta veu, aquesta capacitat d'arribar a través de persones que a les xarxes socials tenen una bona capacitat d'influència.
I tot això també per poder fer possible el hashtag Ningú dormint al carrer a Catalunya. Aquestes són les principals demandes cap als líders polítics.
I sobretot el que demanen és poder bueno, que no hagi ningú dormint al carrer, no? I, però és que mentre això no passi, és que han tingut aquesta experiència tan, tan dura, que mentre estan al carrer, mentre no trobem una solució, bueno, la solució la sabem, però mentre no sé quin pràctica una solució realista, doncs que aquestes persones, com a mínim, puguin estar bé al carrer. Bueno, bé, que no estiguin cada vegada pitjor, no? Llavors, des d'elements que els dificulten la vida, situacions que els fan moure, altres qüestions més administratives que els dificulten molt la vida. Llavors, es posaven exemples d'això, doncs des de que no pot ser que em despertin al matí, quan per fi s'ha agafat una mica de descans, quan a la nit has pogut dormir perquè algunes persones feien soroll, etc.
Actualment a Barcelona hi ha 1.400 persones dormint al carrer en una nit, per exemple, com la d'avui. Dades, però, del 2016 i que, per tant, estan desactualitzades, com afirma el director d'Arrels.
Mireu, llavors, fixa't una cosa que avui hem parlat, de dos tipus de marginació. Les persones marginades a l'hora de votar perquè les marginen, les persones que s'automarginen, com els joves, que no voten, vull dir, això és una part molt marginal de la votació, i després dels temes que es parlen molt poc en campanya, com lo de la Fórmula 1. Mar Puerto, moltes gràcies. Però abans de marxar, escolta'm, 30 segons, explica'm, què tenim el cap de setmana? Ja sabeu que dissabtes i diumenges des de les 6 del matí fins a 2:15 de 9, als matins del cap de setmana. Marc Porto, avui un cap de setmana molt especial, cada setmana d'eleccions.
Enfocat a les eleccions, parlarem, continuarem parlant de les eleccions. Parlarem també dels 40 anys del primer trasplantament de cor a Espanya, que es va fer a Barcelona, i parlarem doncs també una mica de música. Donarem la benvinguda a Miguel Poveda. Parlarem també de la nova estafa telefònica, que, atenció, tots podem caure, no?, perquè
sí.
És arran de contestar pel telèfon preguntant sí, dient sí.
I et graven, i utilitzen això.
I utilitzen aquesta resposta com a estafa. I també parlarem amb uns pirates, els pirates Rumversions, que fan versions de rumba.
Són magnífiques. Mar, moltes gràcies.
Gràcies.
Jo ja m'he posat el despertador per demà a les 6 del matí per escoltar la Mar Puerto als matins del cap de setmana. La una continua explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.